Marina, mestres, Bruna, molt bon dia.
Bon dia.
Aquests déus avui on ens portaran, aquests déus meus?
Doncs mira, a mirar cap amunt, justament, perquè he pensat que aquestes dates de Nadal, en què la gent ja comença a anar per les fires de Santa Llúcia a buscar aquella figureta que els hi falta del
Que si
pessebre,
l'arbre, que si
exacte, i
tal...
què no hi falta mai en un pessebre? L'estrella. L'estrella al capdamunt de la cova, com a símbol de missatge, de llum, de benaurança. Doncs aquestes estrelles les tenim totes damunt nostre i conformen constel·lacions que han donat molt de parlar al llarg de la història.
Molta curiositat, oi?
Sí, molta, molta, i sobretot en la mitologia grega. Ens centrarem en la mitologia grega justament perquè les figures que reconeixem al cel venen d'allà. És a dir, cada cultura és veritat que ha fet anar la imaginació i tot és molt divers, però el conjunt de figures que nosaltres normalment tenim entre mans a l'hora de parlar, comentar, buscar, inspeccionar, investigar més a fons, les que ens venen als llibres d'astronomia avui dia són basades en la idea grega. Per tant, anem una mica a gratar en aquesta mitologia.
Som-hi. Què ens explica la mitologia grega sobre
Ens
aquestes
expliquen
constel·lacions que tenim a
moltes
dalt del cel?
versions, eh? Perquè, clar, aquí estem parlant de Grècia com si fos un lloc petitó, i, clar, també l'imperi grec es va estendre i depèn d'on vivies, tu et feies unes pel·lícules o unes altres.
Versions les que vulguis de
Clar,
cada estrella, de
clar.
cada constel·lació i de
Jo
cada
agafo una
forma.
mica les que em semblen més curioses. De fet, per exemple, podríem parlar d'una constel·lació que és la constel·lació de Pegasus, que era un cavall alat, Pegasus. Era un cavall que es feia servir per tot, eh? L'Olimp era un comodí fantàstic. He d'anar a fer una batalla, bé, Pegasus, he d'anar, vinga, va, cap aquí. Fins i tot Zeus es diu que enviava els seus llamps i els seus troncs en
Un
Pegasus, perquè
imprescindible.
era tan ràpid, era tremendo. I Pegasus d'on sorgeix? Doncs sorgeix de la mort de la Gorgona Medusa. Suposo que en l'imaginari col·lectiu hi és un cap amb tot de serps. Doncs bé, aquest cap era el cap de la Gorgona Medusa, que es deia que quan la miraves, els ulls et converties en pedra instantàniament. Aquest va ser un dels treballs que tenia... Bueno, no va ser un treball d'Hèrcules, que tenia molta feina, pobre home, però en aquest cas va ser Perseu qui va acabar amb la Gorgona. I Perseu es va quedar amb el cap. Era un superpoder el que tenia si tenies el cap de
De la
la
medusa.
Gorgona Medusa, clar, perquè evidentment l'anaves ensenyant pel món i ho anaves convertit tot en pedra. Es diu que de la mort de la Gorgona, d'aquesta sang que va brollar i de l'escuma en el mar, de la unió d'aquests dos líquids, en va sortir Pegasus. Pegasus, el primer que va fer Perseu va dir, hosti, això m'anirà de faula. El va agafar i va sortir d'allà ja directament amb Pegasus. En el seu camí de tornada es va aturar en una roca on hi havia una noia preciosa, nua, i lligada en una roca, en allà, a la roca. I va dir, home, però aquesta preciositat que hi fa, aquí abandonada... Doncs resulta que estava allà perquè, si no, el mar embogit no deixava de colpejar sobre les terres d'Etiòpia. Etiòpia, com en diem. Això va ser arran de la mare d'aquella noia. Aquella noia era Andròmeda i la seva mare era Cassiopea. Els que estiguin una mica familiaritzats amb les constel·lacions sabran que les tenim damunt nostre, aquest parell també.
Sí, les veiem des d'aquí.
Ah, Cassiopea, juntament amb el seu home, eren els reis d'Etiòpia. Va passar que ella era molt vanitosa i deia que era la més bonica d'arreu. Tant ella com la seva filla eren les preciositats que imperaven en el firmament, en terra i arreu. Clar, això va ofendre molta gent i un d'ells va ser Posidó, déu dels mars, perquè allà sota hi tenia unes nereides estupendes que eren superboniques i tothom deia que eren inigualables i, clar, aquella gosava dir que era superior en bellesa. Es va enfadar tant que va enviar a un monstre marí, a Cetus, per colpejar les terres d'Etiòpia. Clar, ells estaven desesperats i van anar a consultar aquí, a l'oracle, perquè hi havia oracles per arreu, el de Delfos i d'altres, en aquest cas van consultar l'oracle de Líban, i li van preguntar com ho podien fer per aturar aquella barbàrie que s'estaven duent a poblacions, a gent, a tot. I li va dir que l'única manera era sacrificar la seva filla. Sí, en aquella època no s'estaven d'hòsties. Sí, i la va agafar, la va lligar i la va deixar allà a la roca, exposada al monstre marí. I quan la devorés aquest monstre, s'hauria acabat la barbària. Va tenir la gran sort que Perseu la va trobar abans. La va alliberar i es va voler casar amb ella. Què passa? Que Posidó no es va quedar tranquil amb això. Diu, oh, molt bé, d'acord, ha matat... Perquè, clar, no la va alliberar així, adéu, no, no, va matar el monstre marí. Com? Amb el cap de la Gorgona. Clar, es diu que el va convertir en corall. Fixa't tu, en corall. Aleshores sí, se'n va anar amb Andròmeda, es van casar i Perseu es va quedar amb un cert malestar interior, perquè deia, home, doncs ara què? D'aquesta vanitosa es queda així, oh, tan panxa i l'altra es casa. Per tant, com a ofensa i com a acte d'humiliació, va posar a Cassiopea, la mare d'Andròmeda, al firmament, asseguda en una cadira cap per avall. Clar, és un acte molt de vençuda. És a dir, no has pogut superar la bellesa de ningú i arran de la teva, els teus afanys de glòria, t'has quedat per sempre més en aquesta posició ridícula al costat dels déus de l'Olimp.
Atrapada al firmament.
Cap per avall, lligada en una cadira. Sí, és una mica ridícul. Bé, aquesta és una de les constel·lacions. Bé, no una, no, perquè en una ja hem matat Pegasus, hem parlat de Perseu, hem parlat de Cassiopea, hem parlat de Cefeu, que també està al costat de Cassiopea, el seu marit, i hem parlat també d'Andròmeda. O sigui, tots aquests els tenim a dalt i conformen una gran història. També hi tenim a dalt a Orió. Orió crec que és potser una de les constel·lacions més reconegudes per la gent. Tenim allà en ment aquella mena de cafetera amb un cinturonet.
Sí. Ens coneixem per això.
Aquest és Orió, sí, sí. Orió, aviam, hi ha dues històries interessants sobre Orió. Una d'elles és que es va enamorar bojament de Miopa, que era la filla del rei Enopió, que estaven en una illeta, ells tan tranquils i tan feliços. Quios, es deia l'illa. Però justament en aquella època va començar a haver-hi com molts animals que eren verinosos, eren nocius per la gent i estaven allà fent la guitza. Esclar, no sabien massa bé com desfer-se de tots aquests animals. I Orió era un bon caçador. Aleshores, li van prometre a la filla a canvi de que exterminés tots aquests animals. Uh-huh. Ell, i tant. Pensem que Orió era un gegant, eh? Orió no era una posseta petita, era un monstre, era un home immens. I va dir que sí, que ho exterminaria tot, i dit i fet, ho va fer. Què passa? Que després el rei es va desdir. Se'n va anar cap a sota terra en un amagatall que tenia en un lloc tan, tan difícil de trobar que es va desesperar Orió en la seva recerca. Va decidir tirar la tovallola però enrabiar-se amb el món. Arran d'això, va exterminar tot animal que se li passés per davant. Tothom, sí, tots, els més petits, els més inofensius, els més grans, absolutament tots. Clar, Orió era fill de Gea, que és la deessa de la Terra. Es va emprenyar molt sa mare i va dir, nen, has perdut l'enteniment, què estàs fent?
T'estàs carregant tot?
Clar, home, això no pot ser. I va decidir aplicar-li una bona lliçó. Va enviar l'animal, potser dels més petits i dels més insignificants, d'aparença que hi pot haver, que és un escorpí. Quan el va veure, ell que s'esperava un gran animal que per combatre, es va posar a riure, Orió. Bueno, li va agafar aquell ataquet tonto de dir, això què ha de fer amb mi? No hi ha manera que això em pugui vèncer. Va baixar la guàrdia i es va refiar tant que finalment l'escorpí el va picar. I va morir. Passa que en la seva agonia va demanar a Zeus, va demanar als déus que li fessin un lloc a l'Olimp, que aquella mort era tan absurda que ell no volia ser recordat només per això, sinó també per les seves grans proeses que havia fet en vida i que, sisplau, ho posessin els seus dos gossos de caça que sempre anaven amb ell. Per tant, estem parlant de Canis Major i Canis Menor, que l'acompanyen en el firmament i que també se'l recordés per tot això. Igualment, com a lliçó de vida, Zeus va decidir fer-li cas, però també posar l'escorpí al cel. Passa que mai coincideixen.
No es troben, eh?
No. Quan Orió se'n va per una banda, l'escorpí apareix per l'altra. Per tant, encara que és una mena de lliçó de vida, no es va atrevir a posar-lo just darrere, perquè era ja de xist, que era massa de codit
no calia,
barat.
Ja no calia, mort, ja havia mort.
Ja havia après una mica sobre el que suposava anar tant de llest. Se li van pujar els fums al cap a Orió.
Doncs Orió, que també ja ubiquem d'on li ve la història, els gossos i l'escorpí.
Exacte. Aquesta és una de les històries, perquè n'hi ha una altra que diu que Artemisa es va enamorar d'ell. Artemisa era germana d'Apolo, i eren grans caçadors, són els déus de la caça. Orió també en sabia i ella es va encandilar. Però Apolo, com que eren germans amb Artemisa, estaven molt units i va tenir molta gelosia, va patir molt de gelos. I aleshores va veure Orió a una punta de món i se'n va anar corrents cap a Artemisa i li va dir: veus aquell puntet allà, allò? És un animal feroig, tremendo. Allà. Apunta, seràs capaç de disparar i tocar-lo? Artemisa no va ser conscient de que era Orió, era un puntet a l'infinit, ningú l'hagués tocat. Excepte ella, que era molt bona. O sigui que en aquella llança va ocasionar la mort del seu amat i la seva desesperació tan gran la va portar a col·locar-lo al firmament.
Estaria
bonica,
també.
Un drama. N'hi ha molts de drames, eh? Moltíssims, moltíssims.
Són les telenovel·les de l'època.
Sí. De fet, n'hi ha una altra relacionada amb el Butch, una constel·lació que es diu Butch, en castellà, no sé com en diríem, la veritat. Doncs Butch també és bastant identificable perquè és molt senzilleta. I té sempre a Verge a sota. Per què? Doncs aviam, es diu que en Butch representa Ícar. Ícar li va demanar, sisplau, a Dionís, el creador del vi, que li expliqués el seu secret. Ell volia saber com crear vi, també volia fer. Dionís, finalment, per pesat, per plasta, doncs es va sincerar i li va explicar. Va muntar una festassa Ícar tremenda amb tots els seus amics. Lo vamos a petar. I sí, van fer vi a doll per tots. Passa que l'endemà estaven amb una ressaca de cal 15. I es van pensar que allò que els havia donat Ícar no era res de bo. Era una mena de verí que els feia desvariejar i sentir-se fatal. Per tant, el van pelar. Sí. Van pelar a l'anfitrió de la festa. Clar,
no li va sortir gaire bé.
No li va sortir massa bé muntar una rave en aquella època. Sí que és cert que Dionís, en vista del que va suposar relatar el seu secret, va decidir col·locar la imatge de Butch en el firmament. La seva filla, la filla d'Ícar, al cap d'uns dies de no veure que son pare estava allà, ostres, què li ha passat al papa, no s'havia assabentat de la gran festassa que hi havia hagut, es va posar a buscar-lo i va trobar el lloc on l'havien enterrat. Una altra desesperació, un altre drama. Va ser tan gros, tot plegat, que es va suïcidar. Va decidir acabar amb la seva vida.
La filla?
Per no poder estar amb el seu pare i no haver pogut evitar aquella tragèdia. Llavors Dionís es va compadir d'ella i també la va posar al firmament sota del seu pare. Per tant, estan junts. Sí. I seria Verge, és la imatge de Verge, una noia Verge que va morir de dolor i que per sempre més ha sigut unida a la imatge del seu pare, ni que sigui en el firmament.
Culpa de l'accés del bix.
Això, m'he decidit per aquesta explicació, perquè per dos motius. Primer, perquè estem aquí a Terradevins, i perquè l'altra explicació que he trobat és tan, com t'ho diria jo,
estranya?
Hi ha canibalisme per allà al mig. Sí.
Droga dura.
Doncs massa, potser massa i tot.
Ens queden 2 minuts.
Oh, mare meva, veus? No, és que mai puc acabar, eh? Ja és un dit. Farem una segona part un altre dia.
Va.
Aviam, igualment, què més tenim? Tenim la lira. La lira està al cel perquè és un símbol de música, és símbol d'alliberament, és símbol de creativitat, d'art. La lira era tocada per Orfeu. Orfeus, Orfeu, Orfeu, en fi. Orfeu estava perdudament enamorat de la seva dona, que va morir. No ens posarem amb el com, però va morir. Va anar a parar a l'inframunt. Ell va anar cap allà, on hi havia, hi havia doncs, els déus de l'inframont, Persèfone, de qui vam parlar l'últim dia, per exemple, i els hi va demanar reiteradament, sisplau, que alliberessin a la seva dona, que no podia viure sense ella, que faria el que fos. I li van dir, d'acord, d'acord, la tornem a la vida dels vius, però tu no pots mirar enrere. Ara, quan sortis de l'inframont, no podràs mirar enrere, has de mirar sempre endavant. Ell ho va fer, però va arribar a un punt, és que no sentia la seva dona. Diu, a veure si me l'han jugat i se l'han quedat
aviam
dintre.
Si no hi és.
Clar, va girar un moment al cap, va mirar i va veure com la seva dona tornava a ser engolida a dintre de l'inframont. Llavors ell, també desesperat, va decidir que no podia ser, que es quedaria per sempre més amb ella a l'inframont. No volia una vida si no podia ser convertida en la seva dona.
Jo vaig descobrir la història d'Orfeu amb una pel·lícula meravellosa, una pel·lícula del Brasil, que no recordo el nom, però aviam si la trobo i el proper dia...
Oh, i tant, ja, sí.
Explica la història d'una manera molt xula.
Clar, hi ha molts casos així, de que una part de la parella o una amistat molt forta, un germans, en el cas de Bessons, eren dos germans, Pòlux i Càstor, un era mortal i l'altre era immortal. Fills de la mateixa mare, però de diferents pares. Perquè Zeus, com que era un tita fluixa, que sempre ho diem, es va convertir en cigne per enamorar la mare del mortal i el va posar un ou i allà dintre eren tots dos, era fruit de mig del pare mortal, mig de l'immortal.
I anar fent coses estranyes.
Els fills eren molt, molt, molt carn i ungla, s'estimaven moltíssim. I en una batalla amb uns cosins, fillet de la família, allò va ser un encarnissament brutal i van matar el germà que era mortal, i l'immortal va dir que mai que no, que ell no podia estar vivint sense el seu germà. Per tant, Zeus va concedir un favor molt, molt gran parlant amb el seu germà, que estava a l'Hades, i els va concedir estar junts durant mig any a l'inframont i durant la resta a l'Olimp, al firmament. Per això la constel·lació de Bessons només es pot veure durant mig any, perquè l'altre mig any estan a l'inframont, reunits a l'inframont.
Aquesta màgia que ens amaga el cel, que durant segles i segles i segles el cel, l'ésser humà l'ha observat moltíssim per orientar-se, per ubicar-se i per... No? I pel
sí,
dia a dia,
sí, sí.
Ara ja no ho fem servir tant, no l'observem tant, però està bé recordar que hi és i que amaga molts secrets, moltes històries.
I tant.
I moltes meravelles.
I tant.
Marina Mestres, moltíssimes gràcies.
A tu, que tingueu molt bones festes. Ens veiem després.